va, 4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Com ja sabeu molts de vosaltres, el Sindicat de Metges de Catalunya, majoritari en aquesta professió, convocarà una vaga de 2 dies per al 25 i el 26 de gener per reclamar millores en la sanitat pública. Així ho va anunciar aquest mateix dilluns el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en una roda de premsa a Barcelona durant la qual hi va afegir que, depenent del que passi fins llavors, convocaran més vagues o no en convocaran, perquè igual al gener ja s'ha resolt tot plegat. Mentrestant, què han dit des del Departament de Salut? Han dit que agraeixen precisament a aquests metges que la convocatòria d'aquestes vagues s'anunciï amb tanta antelació per poder-hi negociar. Doncs bé, nosaltres volem debatre com està el nostre sistema sanitari i és per això que tenim avui amb nosaltres a la caravana Marta Villanueva. Ella és consellera de districte del PSC i a més és infermera de professió. Marta, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres a Pepe Pérez Calvo. Ell és conseller de districte d'Esquerra Republicana, en aquest cas. Pepe, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Us ho pregunto així molt general i ja després entrarem en qüestions més particulars, eh? Quina és la situació a dia d'avui, Marta, del sistema català de salut?
El sistema català de salut, és evident que el disseny és bo, però què falta? Falta la inversió primària. Si no tenim una porta d'entrada al sistema de salut fort com és la primària, que segons la OMS pot garantir el 70% i satisfer les necessitats del sistema de salut en un 70%, si no es dota com cal amb un 25% del pressupost total, no aconseguirem aquesta fita.
S'ha d'aconseguir aquest 25%. I quan s'hi està destinant ara mateix?
No ho tinc, aquesta dada concreta no la tinc, però és una recomanació de la OMS, que del pressupost total del sistema sanitari, és una de les reivindicacions també que es fan des de Marea Blanca, des de plataformes de sanitat, és que es destini aquest 25% a l'atenció primària.
Pepe.
Bé, en això estem. Es tracta d'anar treballant per dotar, perquè en definitiva al final, per sort o per desgràcia, tot és qüestió de dotacions pressupostàries, però també volem afegir qualitat a tot el sistema i segurament forma part d'això el fet de que l'optimització de recursos de tots els nivells, des d'econòmics a humans, sigui també una eina que ens ajudi a tots plegats, perquè en definitiva estem treballant per l'usuari i la necessitat de l'assistència sanitària, que és el ciutadà, però comptant bàsicament i escoltant el que també els operadors que diem en altres àmbits, però que aquí són els sanitaris, que o així es denominen, ens aportaran amb el seu coneixement i les seves partes en l'àmbit, independentment de les dificultats que els recursos pressupostaris ens porten a tots els nivells, no només en l'àmbit sanitari, per desgràcia, sinó en tots els àmbits.
Un 1,7%.
Imagina't.
I és així del 25, em deies,
eh? El 25.
De quina manera hi han afectat les retallades que es van aplicar des del govern Mas al sistema sanitari, Marta?
Es van incrementar les retallades directes, es van veure sobretot en, per exemple, increment a les llistes d'espera per intervencions quirúrgiques, i de fet, precisament avui llegia un article sobre les llistes d'espera i la sensació aquesta de que fins que no s'entra el pacient a la llista d'espera, no comptabilitza, i per tant, aquí algunes comunitats juguen amb aquest marge d'error, per dir-ho d'alguna forma, i m'atreviria a dir que falsegen les seves dades.
L'espera de l'espera, diguem-ne.
L'espera de l'espera, correcte, que és doble espera, però que no es comptabilitza, i per tant pot semblar que hi ha algunes comunitats que estan millor, no? Com és el cas de Madrid, que a més ara tenen bastant, no? Tenen una situació complicada a nivell sanitari, però que si mires les dades sembla ser que no tenen tanta llista d'espera, però hi ha aquesta doble forma de mesurar, no? Que fins que no s'inclou la persona, el pacient, en aquesta llista, no es comptabilitza. Aquesta va ser una de les que més es va veure. La primària és la que sempre més pateix, perquè tenim encara un sistema sanitari molt centrat en la, no, amb l'hospitalària, i per tant amb la malaltia més aguda, quan cada vegada tenim pacients més crònics que es cronifiquen i que des de la primària és on podem fer un bon seguiment d'aquests pacients, i després evidentment càrregues assistencials, i això repercuteix directament, a part de sobre condicions laborals precàries, dels professionals de la salut.
Pepe, t'ho pregunto tu també perquè és evident que és Esquerra Republicana qui està al govern, per tant, com es reverteixen aquestes retallades?
Bueno, està clar que no és el mateix fer les retallades, que és posar la tisora i apretar, que tornar a trobar els recursos necessaris, que de ben segur és molt complicat i no m'agradaria estar en la pell dels companys i companyes que s'hi dediquen, perquè, en definitiva, tot el dèficit fiscal que patim a nivell, com deia abans, de país, és un atzucat que no ens permet arribar a recuperar o retomar, que tampoc seria arribar a una situació d'excel·lència. Segurament seria arribar a retirar les retallades que es van fer i a una situació que en aquell moment molt possiblement era molt millorable, i d'això es tracta. És qüestió de preferències i de posar els recursos en on allà toca cada moment, que per sort o per desgràcia, i donada la liquiditat del que és l'assistència sanitària en general, és molt modulable, i hem passat una pandèmia, i això ja és un exemple del que suposa a nivell dels professionals i a nivell dels usuaris, i el que ha suposat i la distorsió que això representa. Anar modulant la necessitat de recuperar aquests recursos, anar optimitzant, com deia abans, aquests recursos per atendre, sigui assistència primària, com s'ha dit, sigui hospitalària, en altres casos, sigui atenent, també. Vull dir, és que estem, no deixem d'entrar, ara estem a punt d'arribar, crec que sentia l'altre dia, a la generació, com era, dels anys 60, el boom...
El baby boom.
El baby boom, exacte. Que arribarem tots, i m'incloc, a una edat en què ens jubilarem i que entrarem en unes necessitats sanitàries, i cada vegada, per sort, la vida de les persones és més llarga, i tot això significa canvis constants. Amb la qual cosa, l'assignació de recursos, la modulació de com fem i com recuperem, poder la recuperació d'aquell moment és el menys important, perquè en definitiva és un moment que va quedar a la història, i el que cal és fer un anàlisi i un diagnòstic seriós i rigorós del moment actual per atendre segurament aquestes necessitats que segur que tenim i trobem, com deia abans, amb l'ajuda dels propis operadors, i perdoneu si li dic operadors al referir-me als professionals sanitaris, quines són les destinacions més prioritàries i més necessàries, no tan sols a nivell sectorial dintre de l'àmbit sanitari, sinó també territorial, perquè segurament les fluctuacions de població també ens donen unes necessitats diferents. L'àrea metropolitana s'està fent gran en el sentit de població que marxa de la ciutat perquè és insostenible viure a la ciutat, perquè el teletreball ha ajudat a que la gent pugui desplaçar-se i millorar la seva qualitat de vida, i això canvia, distorsiona les atencions sanitàries dels CAPs, sigui a una població com podria ser Vilanova i la Geltrú de fa 7, 8, 10 anys a l'actual. I tot això s'ha de modular, i tot això s'ha d'estudiar, i s'ha de diagnosticar bé per aplicar els recursos limitats que tenim a les necessitats reals i actuals de cada moment.
Per tant, ens deia en Pepe, i ho trec a col·lació perquè crec que és molt important parlar-ne de la incidència de la pandèmia. No sé si, clar, la pandèmia arriba després d'aquestes retallades que ara en parlàvem, no? Precisament la pandèmia posa en evidència un sistema que està mancat de recursos, i per això ara en podem parlar.
Sí. La pandèmia posa en evidència dues coses, al meu parer. Per un costat, un sistema nacional de salut amb un disseny que es va fer de cobertura general, i que això va ser el que ens va salvar en molts casos a la ciutadania, i va ser el que va poder donar resposta, i també posa de manifest i aquí barro per a casa i potser està lleig, però la implicació i la qualitat, no, de tots els professionals sanitaris que estem i que ens hi dediquem en aquest sentit, i que van poder fer resposta, però també ha posat sobre la taula el dèficit estructural, no, i econòmic, i com dotem aquest sistema, que com bé deia el Pepe, i estic molt d'acord amb ell, no hem de revertir les retallades d'aquell moment del MAS perquè el sistema sanitari ha canviat i el context és un altre i per tant hem d'adequar tot aquest pressupost a la situació actual. És important intentar arribar com sigui a un pacte de què volem, quin sistema de salut volem, no? Perquè ens estem trobant en molts casos i sobretot, i això passa molt a la ciutat de Barcelona, també per la proximitat d'hospitals privats, però la famosa doble cobertura, que a Madrid és quasi no estem en aquest punt, però moltes famílies es troben excloses o comencen a trobar-se excloses de l'atenció primària, de l'entrada al sistema de salut i opten per una assegurança privada. En el moment que comenci a marxar les famílies d'aquest sistema de salut s'aniran destinant cada vegada menys recursos i això ha de ser al final un pacte de, no, de país i com salvem aquest sistema públic, que és el que ens ha salvat també de la pandèmia, doncs arribant a aquest pacte i dotant-lo com cal del pressupost que cal.
T'ho pregunto també perquè en Pepe també ho posava sobre la taula i ara seguim parlant de la incidència de la pandèmia, però posava l'àmbit local també, la qüestió de l'àmbit local. Creus que pequem de barcelonacentrisme sanitari?
Home, suposo que barcelonacentrisme està també vinculat molt també ho deia el PP, a la població que hi ha. Al final, a la resta del territori i la població està molt més dispersada, però sí que em sembla que, si no recordo malament, no, la llei, no ho sé, ara igual fico la pota, però sí que garanteix que tinguis no, una unitat o un CUAP, un centre d'atenció primària, a X unitats de temps. I això sí que s'ha de garantir perquè, si no, el sistema de salut, que hauria de ser de qualitat i ha de mantenir aquesta igualtat entre els ciutadans, si tu no hi pots accedir, ja sigui per distància física o perquè tens el centre sanitari al teu cap de referència, al teu hospital, el tens col·lapsat, aquest principi bàsic que era sobre el que es va dissenyar el sistema de salut es desdibuixa i perd tot el sentit, no? I per tant sí que hem de tenir en compte tot el territori. Ara bé, i això ja ens ho trobem, no podem, per exemple, o no té sentit, no? I ho dèiem, els recursos que tenim els hem d'optimitzar. Com ho fem? Doncs a l'hospital ens ho trobem, quan hi ha una hemorràgia superacnoidea un cap de setmana tenim un hospital de Catalunya amb un equip format sencer, divas, neurocirurgians, llits a UCI disponibles per tota Catalunya, perquè segurament no té sentit ni per temes econòmics ni per distribució territorial, diguem, tenir un sistema d'aquests a tot el territori. Més val no tenir tot centralitzat. Té molt a veure també amb la distribució de la pròpia, no, de Catalunya i de pròpia Barcelona i tota l'àrea metropolitana.
Pepe, parlàvem també de la incidència de la pandèmia en el sistema sanitari.
La incidència de la pandèmia? Bueno, brutal, ja ho hem vist. Vull dir, de primera necessitat, amb urgències i amb unes afectacions d'entrada i durant la pandèmia, sobretot a gent gran, que és on més és el col·lectiu, el segment de població que s'ha vist més afectat, i això suposo que trigarem temps en fer una anàlisi rigorosa i seriós també respecte a aquesta afectació i els problemes que ha suposat també l'haver d'atendre-ho sobre la marxa i sense experiències prèvies, perquè les anteriors pandèmies venien de fa més d'un segle i no crec que hi hagi gaires antecedents a aquest nivell. I fins a les conseqüències i el significat que ha tingut aquesta pandèmia a posteriori, és a dir, totes les conseqüències de l'aïllament, de la precarietat laboral, vull dir, totes aquestes qüestions que han anat sortint arrel de la pandèmia, que han afectat un àmbit com és tan important, que és la salut mental, i a la que estem ara precisament intentant posar en relleu i posar sobre la taula i dotar de mitjans i aprofitar els espais que tenim per atendre els innumerables casos de problemes que ja venien d'abans, però, no sé, aquest matí sentia d'una persona que han trobat penjada en un arbre al carrer Marina, a Aragó. Vull dir, aquestes coses passen. Està bé que mantinguem un silenci relatiu al respecte, però és molt important també que ens hi posem i ens arremanguem per treballar aquest tema, que és realment preocupant i que afecta molt al sistema sanitari i que segurament pot ser complementari a fer una assistència primària, a fer una assistència hospitalària, a fer unes intervencions quirúrgiques, a anar escurçant les llistes d'espera. Segurament l'atenció preventiva i l'atenció real de les malalties mentals, vull dir, avui en dia és essencial, i això s'haurà de dotar, i això s'haurà de treballar, dotar a totes les dues bandes, perquè en definitiva calen professionals i calen organitzadors i que l'administració s'hi posi i doni espais per poder atendre aquest problema.
Ara en parlarem també de la salut mental, importantíssima, sobretot després de sortir de la pandèmia, perquè està passant el que està passant i hi ha els números que hi ha i se n'ha de parlar i s'han de posar sobre la taula abans. Però per tota aquella gent que digui ben bé, què és el que demanen els metges de Catalunya? Doncs bé, demanen, per exemple, que la mitjana retributiva s'acosti als països més propers, com França, per exemple. Una altra reivindicació d'aquest sindicat de metges de Catalunya és instaurar la jornada de 35 hores setmanals i que respectin els descansos mínims, o dignificar les consultes per assegurar la qualitat assistencial amb agendes raonables. També exigeixen desvincular la formació dels metges de la indústria farmacèutica i garantir-ne l'actualització amb un terç de la jornada laboral destinada a la formació, la docència i la recerca. El Departament de Salut deia l'altre dia: està molt bé aquestes reivindicacions, però sobretot està molt bé que els metges de Catalunya hagin posat sobre la taula aquesta vaga amb tanta anterioritat, amb tant de temps, per intentar negociar, no? La gran pregunta que hi ha sobre la taula és: hi haurà vaga? S'aconseguirà negociar tot això?
Bueno, això és qüestió de, evidentment, de voluntats i de coneixement dels recursos dels que es podem dotar o no dotar. Podríem parlar dels diners que calen per posar ara metges, psiquiatres, psicòlegs, etc., a treballar en el tema de salut mental. I quina capacitat tenim també amb els professionals que surten de les nostres facultats. Vull dir que això és un altre problema. El tema de les retribucions és evident, és escandalós. Vull dir, l'altre dia sentíem com s'estan pagant i feia una comparativa entre metges aquí a Catalunya i metges a França i metges a Alemanya, i era d'escàndol, no? El següent. També s'ha de veure les condicions de vida, les condicions retributives de cada un dels països, però realment és pràcticament d'escàndol que hi hagi persones que estan treballant com a metges després de tota una carrera, i no metges, infermeres i tots els professionals, perquè estan infrapagats. Però això no està passant a la sanitat, està passant la precarietat laboral. Abans aquí s'està estenent com una taca d'oli, i en això ens hem de posar molt seriosament. I aquí està el que he dit al principi: recursos, diners i l'espoli que patim amb la destinació de recursos que es fan per altres prioritats, perquè tenen aquests col·lectius com pot ser el militar, i parlo de l'estat espanyol, en el que s'incrementen a unes velocitats extraordinàries els recursos i les dotacions pressupostàries, mentre que les dotacions que tenen d'anar a altres tipus de serveis elementals, com són la sanitat, com és l'educació, doncs no existeixen, o són mínims, o són o anem sempre darrere de l'IPC i aquestes coses que en definitiva no són per beneficiar la gent, que és del que es tracta, perquè si recaptem impostos és per la gent, no és per determinats col·lectius, i no em serveix ni declaracions de guerra ni altres històries que podríem parlar, i és un altre tema i això se faria molt llarg, però vaja, és important el tema recursos i el tema espoli i el tema preferències a l'hora de destinar recursos.
Marta.
Sí, de fet, ja ho sabem, no?, que el pressupost ve directament de la Generalitat, i és la pròpia Generalitat qui decideix com destina els seus propis recursos. La sensació que tinc des del CatSalut, no?, i que fa el CatSalut, és que la vaga l'encara només en un tema, i amb tota la raó dels metges, vull dir, de retribucions, de condicions laborals, però no ens hem d'oblidar que el que reclamen també és disminuir la pressió assistencial per poder garantir una qualitat assistencial que ara mateix no s'està donant. A primària tenen agendes, no sé si de 50-60 pacients que, evidentment, i em sembla que llegia el terme fast food, no? La primària és fast food, de ràpido. Ràpido sense entrar a profunditzar sobre la situació de cada una de les persones. Per tant, molt menys o molt més difícil és poder valorar temes com la salut mental, que necessita dotar-se econòmicament, però és que des del teu metge de capçalera que necessites o necessita el temps, no? I deixar de fer consultes fast food de 3 minuts, a què li passa? Sí, pues diazepam. Bueno, així segurament el que fem és medicalitzar, però són poc resolutius, no? I amb el tema de la pandèmia, i torno una miqueta abans, s'ha posat sobre la taula i de relleu, a salut mental, que n'hem parlat una mica, i em sembla que la primària comença a fer, no? Es comencen a incorporar figures als CAPs, que encara és insuficient, però sembla que la voluntat hi és. I després, i és un altre tema, perquè queda fora del sistema sanitari com a tal, és el tema de les residències i de la gent gran, i tot el que va passar, i tot el que passa, i si cal, i aquí sí que hem de fer un plantejament també, si cal redissenyar el concepte residència de, no? I socios i tot aquest món, perquè està molt... està molt fora de debat ja, i tot, i els professionals en aquest sentit pensàvem, ojo, que després de la pandèmia se'ns ha reconegut, no?, la feina, l'esforç, i ara, i aquest canvi no s'ha vist, vull dir, es van acabar els aplaudiments a les 8 del vespre als balcons, i aquí i el problema ja no és cap a nosaltres, que ens vam il·lusionar una mica, sinó és que no ha canviat res, al contrari, s'incrementen les càrregues assistencials, tenim, abans ho deia el Pepe, no?, la generació boomer, em sembla que es diu, que són jubilacions que hi hauran i que estan previstes i que se sap que passaran, i no som capaços de mantenir o de que els professionals que hem format es quedin al país, pues, per condicions laborals, retributives, jornades, allargament de la jornada laboral, guàrdies doblades i que no permeten el descans, i que això té una incidència directa sobre la qualitat assistencial. I això ho estem veient a urgències. Tenim les urgències de molts hospitals, l'Hospital del Mar, tenim la pediatria de Sant Joan de Déu totalment col·lapsats, i metges que estan doblant, i que això, vulguis o no, doncs té incidència directa sobre la qualitat assistencial que estem fent.
Marta, li preguntava abans al PB, hi haurà vaga o hi haurà acord?
Jo desitjo que hi hagi acord, perquè és un bé per tothom. No ho tinc tan clar, que es pugui arribar a aquest acord. De fet, els metges sí que han deixat més marge, no?, perquè, bueno, hi ha hagut un canvi de conseller, tenim el conseller Balcells, volen, no?, donar aquesta oportunitat, i em sembla molt raonable, però les solucions s'han de començar a veure. Tant de bo hi hagi acord. Aquesta és la...
Em parlàveu els dos i me'n fèieu pinzellades, i jo deia, s'ha de parlar de salut mental i se n'ha de parlar molt, ens queden res molt pocs minuts, però vaja, vull treure la qüestió, perquè dic que se n'ha de parlar molt, per tant, fem-ho. Quan parlem de salut mental, a mi el primer que m'angoixa és els casos pràctics. És a dir, com pot ser que en aquest país hi hagi gent amb depressions fumudes, hi hagi gent amb problemes de salut mental fumuts, sobretot després de sortir a la pandèmia, i hi hagin llistes d'espera tan grans, i quan no hi ha llista d'espera hi hagin programacions de visites cada 3 mesos per problemes de salut greus. Estem parlant de depressions medicades.
Bueno, és que no es pot inventar, no es poden inventar els metges i les infermeres i agafar un paper i dibuixar-los i seure'ls a atendre la quantitat de pacients que segurament tenim. I això es pot dir, és que no heu previst tenir tota aquesta dotació. És que vivim en un penjats d'un fil, i clar, i això ja era d'abans, sempre anem al límit. I anar al límit suposa que la mínima incidència cau tot. Ara no podem inventar, no podem tenir més professionals, no sé si ni tan sols surten professionals suficients de les facultats com per atendre el volum de necessitats que tenim. Torno a repetir, és una imprevisió, possiblement sí, però aquesta imprevisió tampoc pots tenir 300 psiquiatres asseguts a una cadira si en un moment determinat resulta que tot era flors i violes, perquè vivíem el 2007 i el 2006 i tot era fantàstic. el càlcul aquest i l'anàlisi constant i aquesta liquiditat que deia del sistema sanitari i d'altres sistemes també, significa estar molt atent a cada moment, a cada una de les necessitats. El tema de gent gran que es parlava, hi ha noves formes de mirar, no fa gaire veia sistemes cooperatius de gent gran que s'associa per compartir espais vitals i per acabar la resta dels seus anys amb una atenció determinada sense passar per el circuit de tota la vida de les residències, que són un gran negoci o han estat el gran negoci. Obrim sempre la mirada i treballem per actualitzar.
Marta, fes-m'ho molt breu, això.
Molt breu. La salut mental fins fa no gaires anys era un tema encara tabú, invisibilitzat, i el que no es veu no se'n parla, i si no se'n parla no és un problema social, i per tant, part de que no tinguéssim aquests professionals o aquests recursos destinats és per això. Ara es comença a parlar sobre això, sobre la salut mental, sobre la incidència que té sobre la població, i jo sí que voldria afegir, amb aquest poc temps que em queda, la incidència que té sobre els joves. I és que ens trobem joves que estan patint una soledat no volguda, però que hi és, tot i estar rodejat de gent, tot i estar connectats 24 hores amb un mòbil, amb xarxes, però que es troben després buits i que té aquesta repercussió.
Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana, Marta Villanueva, consellera de districte del PSC, moltíssimes gràcies a tots dos per venir a parlar de sanitat. Que vagi
gràcies.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Marta.